Guillem Molla va llicenciar-se en Filologia Catalana a la Universitat de Girona. Va fer una tesi amb mi mateix sobre el crític comparatista Ramon Esquerra i forma part d'aquesta generació de valors segurs de la nostra acadèmia que ha trobat feina en altres mons acadèmics. Ell és professor, ha estat professor a Cardiff i a Bristol i a Londres.
No.
No, a Londres no. I ara és professor, t'hauria agradat. I ara és professor a la Universitat de Hampshire, a Massachusetts. I per això jo estic molt content d'haver-lo convidat i que pugui ser aquí avui a parlar-nos de Ramon Esquerra i de Marcel Proust. Gràcies.
Gràcies, Xavier. Bé, molt agraït d'estar aquí també. Com ha explicat Xavier Pla abans, Gaziel se'n va a París, no?, el 1909. Ramon Esquerra, que és l'autor del qual jo parlaré, neix el 1909, que és quan Proust comença a escriure la seva obra. No, em sentiu? No? Sí? Molt bé. Bé, al cap de pocs anys, ben jove, Esquerra, europeista, el que fa és parlar ja de Proust. No? Ell ja l'ha llegit quan té 29 anys, estem parlant de l'any, perdó, quan té 20 anys, estem parlant de l'any 1929, i el valorava ja com una figura vital de la cultura europea, bàsicament pels seus mèrits tècnics d'innovador. Però poc abans de morir Ramon Esquerra, perquè Esquerra mor molt aviat, mor a la Guerra Civil, l'any 1938, abans havia publicat un manual que es diu Iniciación a la Literatura, el 1937, un manual en tres volums, on ell dona una definició, fixa una opinió sobre Proust. És una definició potser genèrica, no?, de manual, però és per al gros públic, que és el públic al qual ell s'adreçava normalment, no?, el gran públic. Aquí ell destaca que Proust, no?, és l'únic novel·lista francès de la Guerra Gran, de la generació d'escriptors francesos nascuts al voltant del 1870, és l'únic que, diu, ha format escola. I defineix la seva obra com un ciclo de novel·les, no?, en aquest manual. Diu el següent. Su obra es un intento maravilloso y personalísimo de resurrección de las horas pasadas, valorando en ellas no solo su contenido sentimental, sino su encanto fugaz de cosa viviente en el momento de existir. La gran obra de Proust contiene, analizados con una morosidad inimitable y una delicadez lírica única, una serie de recuerdos autobiográficos expuestos de gran lucidez en toda su profunda complejidad. El estilo desigual es siempre personalísimo. Bé, aquí hi ha un terme, per exemple, morosidad, no?, que abans ha sortit, potser és un terme que utilitza Ortega, no?, que potser hi arriba a través de Gaziel, precisament, però fixant-nos que no utilitza cap paraula com ara paralítica, no?, o així, no?, el terme morosidad. Bé, aquest seria el resum de les lectures d'Esquerra sobre Proust al final de la seva vida. Però, esclar, el pensament d'Esquerra a vegades cal extreure'l també de diverses ressenyes que va anar publicant durant els anys que va poder publicar, no?, durant els anys 30. I a partir d'aquí poder conformar un pensament o una línia de pensament. Això és el que he fet, per mirar a presentar, no?, amb una mica de coherència, doncs, tres lectures a l'entorn de Proust. La primera és, i sempre segons Esquerra, Proust com a desencadenant de noves formes líriques de la novel·la moderna. La següent lectura és Proust com un dels responsables de l'hibridisme en la novel·la d'entreguerres. I finalment també algunes similituds, no?, i algunes diferències amb altres crítics catòlics del seu temps. I parlem una mica de Serraïma també i de Montoliu i d'un crític belga molt breument que es diu Leopold Levo. Bé, al llarg dels anys, Esquerra va intentar definir la naturalesa i els gèneres de la novel·la del seu temps. L'abril del 1933 feia dues grans distincions de la novel·la. Diu que per un cantó hi ha les novel·les d'acció pura, que serien les novel·les d'aventures, la novel·la detectivesca, la novel·la de gàngsters també, i llavors hi ha les novel·les d'arrel poètico-psicològica. Bé, al cap d'un any, l'any 1934, amb un article que es diu Interferències novel·lístiques, afirma que dins d'aquesta novel·la poètico-psicològica hi ha tota una sèrie de novel·les escrites o bé sota el signe de James Joyce o sota el signe de Marcel Proust. Diu que les obres que han influït més la novel·la actual són Ulisses i La Guerre. Diu Esquerra, el que això hagi estat un bé o un mal per a la novel·la del nostre temps, d'aquí uns quants anys es podrà jutjar exactament. La veritat és que en d'altres articles ell ja ho jutja, no? Ell insisteix en aquest signe de Proust i sempre ho fa com un bé per la novel·la. No és el mateix amb les referències a Joyce, no? Que no surt tan ben parat. De fet, és l'únic crític del Matí que parla de James Joyce i no l'inclou en el seu recull Lectures Europees. Per tant, bé. Quan parla de Proust, però, ho fa indirectament. Ell no té cap article parlant de Proust directament. Ell apareix de tant en tant, no? Com a referent per comparar o com a autoritat del gènere novel·lístic, sobretot quan fa ressenyes de novel·listes anglesos. I aquí, sobretot, parla d'escriptors del Bloomsbury Group, no? Per exemple, té un article el juliol de 33 sobre Virginia Woolf, on diu que el principal personatge de les novel·les de Woolf és el temps. Diu, la seva posició com a personatge novel·lístic la deu a Marcel Proust. Clar, en aquesta comparació matisa, no? Llavors, primer explica, aquesta és la influència, llavors compara. Diu que Woolf es guarda el temps amb una ironia sentimental i en canvi en Proust és molt més transcendental. Esquerra diu que li sembla que Proust és com una víctima del temps i en canvi que Virginia Woolf doncs, parla de la novel·la The Waves. Veu que els personatges es guarden el temps, no?, des d'una platja i veuen el temps com un amic que és una miqueta llauna però que és indefugible, no?, que és inevitable. I acaba l'article, que és molt interessant, també parlant de Gigaudeau, un altre autor que a ell li interessa molt, i situa aquests tres escriptors entre els descobridors del món de les sensacions més subtils. Té altres articles on apareix Proust breument. Un altre exemple, per exemple, és sobre la novel·la psicològica de Charles Morgan, on diu que el novel·lista anglès és més a prop de Racine que de Proust, pel seu criteri més artístic que científic. Bé, té altres autors, també parla de Frank Swinnerton, on diu que hi ha un lirisme subterrani, que també es deu a aquesta influència de Proust. En fi, ja el 1936, Ramon Esquerra presenta el seu recull d'articles, que es diu Lectures Europees, i arrenca amb un article molt interessant que havia publicat a Mirador, que es diu De l'epopeia al lirisme. En aquest article el que fa és un extens article on dibuixa l'evolució de la novel·la des de l'Europa del Renaixement fins als anys 30. Bé, s'ha remarcat, no?, per exemple, Vicent Alonso, que amb aquest article és un dels primers crítics catalans a parlar de Proust de manera crítica. El que fa, de fet, és parlar dels gèneres de la novel·la, de quina evolució ha seguit, de parlar de que ha anat seguint un gènere propi a mesura que desplaçava altres gèneres, però també traça el naixement de la novel·la psicològica, de la roman psicològic, diu. Ell diu que neix amb la Princesa de Clèves, val? Amb això coincideix amb altres autors, crec que Gaziel també ho comenta, entre d'altres. No? Aleshores, per què? Doncs perquè diu que mostra un mecanisme intern, un punt de vista, una visió fragmentària dels personatges i, per tant, engega aquesta novel·la un procés d'aprofundiment en la psicologia individual dels personatges. Després d'un període on no s'arriba a cultivar gaire, diu la il·lustració, el romanticisme recupera l'interès per l'homo fictus en ell mateix, usant un terme de Foster, també un altre del grup de Bloomsbury, i diu Esquerra que aquí, en aquest punt, hi ha dos autors determinants. Un és Dostoyevsky i l'altre és Proust. El primer diu que, cito, els personatges deixen de ser d'una peça i mostren ara unes profunditats en la seva estructura espiritual veritablement insospitades. Però és clar, llavors ve Proust i diu que és el qui dona forma al fons de coses indefinibles i inexplorades que havia fet Dostoyevsky i com ho fa? Amb la introducció del lirisme en la novel·la. Amb aquesta introducció del lirisme, i passo a la següent lectura, es desencadena una altra característica de la novel·la contemporània, segons Esquerra, que és el seu hibridisme, l'hibridisme de la novel·la contemporània. Aquest és un dels conceptes bàsics de Ramon Esquerra, en parla moltíssim, juntament amb altres autors, també en parla Montoliu, Serraïma, Tassis, d'altres. Però això és degut a Proust, segons Esquerra. No? Diu Esquerra, en Proust entra, alhora que aquest esperit totalitari, un altre element decisiu per la sort de la novel·la contemporània, el lirisme. Poesia i novel·la es barregen d'una manera decisiva. necessàriament, en entrar dins dels personatges d'una manera que aspira a ser completa, cal fer un lloc a l'element més personal i poètic de l'objecte novel·lat. Acaba dient després que Virginia Woolf diu que se sent gelosa dels poetes, fins i tot. Per tant, la novel·la esdevé un gènere híbrid i això per Esquerra és positiu. En un altre article, aquest és de l'abril del 1933, Esquerra diu que el gènere típic del nostre temps és la novel·la i ho fa per la seva capacitat d'absorció, no? A diferència, diu, de la poesia, que és el gènere dels happy few, utilitzant l'expressió estendaliana. Clar, ell sent proper al comparatisme francès, Ramon Esquerra passa una etapa periodística on fa un tipus de comparatisme personal, llavors es va apropant al comparatisme francès, que Claudi Guillén defineix de l'hora francesa, i és clar, per exemple, aquesta idea d'absorció d'un gènere literari per part d'un altre connecta amb la teoria historicogenètica de Brontière, que havia aplicat a l'estudi dels gèneres literaris, no? És a dir, seguint les teories evolutives de Darwin, els gèneres no només naixerien, es desenvoluparien i moririen, sinó que també competirien entre ells. Aleshores, amb Proust, la novel·la es podria acabar menjant la poesia. No arriba a dir que és un llarg poema, com diu Gaziel, perquè ell creu que és una novel·la, però déu-n'hi-do. Val a dir també que Proust, doncs, el volum El temps retrobat, també parla d'altres formes d'art i també lloa l'esperit totalitari de la novel·la. Ell diu que és el millor mitjà per mostrar el pensament en acció, no? Per mitjà d'associacions. Per tant, justifica també que la novel·la és superior. D'altra banda, Esquerra, com a comparatista de l'hora francesa, li podia interessar la novel·la de Proust en tant que antropòleg dels aristòcrates de la Tercera República. És a dir, Proust no és un apologeta de l'esnobisme, no? Sinó que mostra complicitat, evita l'aristocràcia, usant la tècnica del show don't tell, tractant temes com l'herència adquirida, l'herència o la cultura adquirida que interessen els genetistes, en fi. Per tant, Esquerra pot veure aquesta obra com un document històric, que deia ell, de contingut espiritual, no? a la herderiana. No? I aquí el Proust no només documentaria la seva època, sinó el seu record de la passada, tenint en compte que és un moment de revolució tecnològica. Bé, en qualsevol cas, no tothom estava d'acord amb aquesta capacitat absorbent de la novel·la. Per exemple, Domènec Guansé no dubtava qualificar com a poema frustrat tota novel·la que no es mogués entre Proust i Balzac, ell en deia entre l'experiència social i psicològica. Això em porta a parlar del tercer punt, que és la divergència, o no, d'opinions amb d'altres crítics del seu entorn, que són catòlics. Aquí només faré tres pinzellades i en un context molt concret que són els anys 30. El primer és Manuel de Montoliu. Manuel de Montoliu elogia Dostoievski sovint, en canvi diu que amb el lirisme de Proust, no, comença a acabar-se el que dret a llei és o ha de ser una novel·la. No és com Ramon Rocavado, ni molt menys, però que tampoc cal, però doni-la. La pròpia novel·la, diu Montoliu, la pròpia novel·la de Proust no és pròpiament novel·la, sinó, tal com diu ell, una barreja de descriptivisme i subjectivisme que és cosa contradictòria. En entrar a la psicologia i els problemes del subconscient esdevé un magatzem. Clar, és aquesta qüestió híbrida de la novel·la que Esquerra veu tan positivament i Montoliu i d'altres no. Però és que a més de magatzem esdevé un gènere pseudocientífic que no respon, diu, a cap necessitat real. També explica Montoliu que el culpable, el màxim culpable, és la psicoanàlisi, que és una tècnica introduïda a través o per culpa del conreu d'aquesta novel·la lírica. Bé, Maurici Serrahima, i estem parlant dels anys 30, és a dir, molt abans dels seus assajos, no?, sobre Proust, els seus assajos dels anys 60 i 70, alerta del perill doble, i també ho fa Esquerra, això, de les experimentacions d'ordre psicològic. Primerament perquè, segons Serrahima, i també segons Esquerra i Montoliu i d'altres, desvirtua la naturalesa de la novel·la, on la naturalesa de la novel·la diuen que és l'acció, no? L'origen de la novel·la és l'epopeia prosificada, i a més, aquest tipus de novel·la psicològica no respon a les necessitats lúdiques del gros públic. Esquerra pensa exactament igual, sempre busca el gros públic, tot i que admira autors que ell diu que no són pel gros públic. Per exemple, Goethe, que és un autor que li agrada, en parla molt poc, però sempre positivament, en canvi sempre acaba dient que és un pedant i per això no agrada al gros públic. Sobre Thomas Mann, l'elogia, però acaba dient que la seva obra enfarfega el públic llatí. Sobre Huxley, per exemple, això possiblement és veritat, no sé. Sobre Aldous Huxley, que és un autor que admira i que ressenya moltíssim i li serveix també per altres teories, doncs diu que té orgull d'intel·lectual. O sobre Jean Giraudoux, que tradueix, diu que peca de conceptisme. És a dir, hi ha una sèrie d'autors que ell admira però que rebutja perquè no són aptes per al gran públic. Bé, tornant a Serraïma. El novembre del 33 explica que Proust sabia explotar un instint humà poc menys que inèdit, la xafarderia. I aquesta Serraïma, en aquest article, destaca que seria l'única característica que podria atraure el gros públic. Llavors parla dels imitadors en un altre article, això ho fa el gener del 34, uns quants mesos després, i parla d'aquesta línia, no? Que ell el defineix com a lirisme postprustià. Què és el lirisme postprustià? Doncs, segons Serraïma, és la transformació en estil poètic de les fredes i complicades constatacions de Proust. Parlarà més de Serraïma de la fredor, no? I ho associarà amb la amoralitat. Bé, en aquest sentit, Esquerra té una carta adreçada a Serraïma l'agost del 1932 amb una crítica a la primera versió del Principi de Felip Lafont. Li fa una sèrie d'elogis, però li acaba dient, cito, "Hi trobo, però, un defecte. Massa treballat en profunditat. Hi ha un excés de psicologia i això cal saber-ho administrar molt i en petites dosis." El mateix Serraïma recorda aquest comentari que va fer Ramon Esquerra i això ho fa una nota en un dels volums, el cinquè, del passat quan era present, i ho fa mentre reflexiona sobre el seu llibre de Marcel Proust. Diu, "No n'he estat mai, el portava dintre, però no puc oblidar que fa molts anys vaig publicar a la revista la primera versió, una novel·la, del Principi de Felip Lafont, escrita íntegrament quan no havia llegit res de Proust, i que en Ramon Esquerra, que no el vedava pas, em va felicitar per aquell text i em va remarcar que era molt proustià." Bé, l'altre perill d'aquestes provatures d'ordre psicològic, segons aquests crítics catòlics del matí, és la qüestió moral, o més ben dit, la qüestió amoral, és a dir, el marge de la moral. De fet, bé, em sembla que Marcel Proust, perdó, Maurici Serraïma, en el seu llibre, no, en parla també d'això, no? Als anys 30, Serraïma relaciona aquesta amoralitat de Proust amb la fredor. Diu exactament que el fred amoralisme de Proust esterilitza de tota cosa sana els seus llibres, molt més que qualsevol malesa dels personatges que descriu. De fet, si cito Serraïma i parlo d'aquest concepte de fredor, és perquè és compartit per Esquerra. Per exemple, en la ressenya de Nit Fantàstica, Esquerra compara Stefan Zweig amb Proust, especialment per una idèntica fredor en l'exposició. Però no el tracta de moral, no l'acaba tractant mai de moral. Això que ell sovint tracta de moral a alguns escriptors. Per què no el tracta de moral? Perquè, i això ho veiem en aquest manual que abans citava, Iniciación a la Literatura, Esquerra explica que el veritable maestro de la moralismo contemporáneo és André Gide, deixeble d'Oscar Wilde, de Nietzsche, que porta una influència ideològica. En canvi, Proust ha influenciat sobretot en la tècnica literària de la literatura francesa posterior. Esquerra s'expressa en aquests termes. La literatura francesa posterior ha imitado su minuciosidad psicológica y el afán de capturar la fugacidad de las sensaciones más íntimas hasta llegar a lo subconsciente. Després, amb una trentena de línies, explica als escriptors vius que han seguit l'exemple de Proust de manera més evident. I evidentment cita Jean Giraudoux, que va traduir, diu que és irònic, subtil, complex, estilista, Paul Morgan, que el tracta d'impressionista i viatger i el compara sovint en els seus articles amb Josep Pla, sobretot per l'ús del fragmentarisme. També parla d'André Maugois, estilista, elegant, sobri. També el compara amb Josep Pla pel clima que sap donar en les seves obres, per exemple, en la novel·la Madrid, l'adveniment de la República. Diu que té una finor psicològica semblant. I també parla de François Mauriac, un altre dels deixebles de Proust, que Esquerra tradueix. I a més celebra que es tracti, en el pròleg de la seva traducció diu que celebra que es tracti d'un escriptor, com ho diu, d'un novel·lista catòlic i no d'un catòlic que escriu novel·les. Per tant, i vaig acabant, i així enllaço amb el principi. Esquerra ben aviat, com deia, havia deixat clar que els paràmetres morals no prevalen per sobre la qualitat literària d'una obra. I a la revista Criterion, no? Una revista de filosofia cristiana, on havien de la notícia de l'article de Jaume Puig i Ferro, que va enfadar part de la crítica catòlica, doncs Esquerra parla del crític catòlic Leopold Levaux. Levaux, professor de la Universitat de Lieja en aquell moment, Esquerra el valora com un dels escriptors més remarcables de la Bèlgica catòlica, però diu que és un crític que no ens acaba de convèncer. No? I paga la pena llegir perquè no convenç a una Esquerra de 20 anys. I amb això acabaré. Diu Esquerra, Levaux critica les seves obres des del punt de vista catòlic. Fa més cas de llurs tendències d'índole filosòfica i moral que no pas de les dots literàries. Tots els capítols han nascut sota el signe de la compatibilitat o incompatibilitat entre la novel·la actual i la religiositat, millor catolicisme pràctic dels seus autors. Endut per l'afició vers una certa crítica de tendències no literàries, en la qual podem ben dir que l'autor és mestre, negligeix massa l'aspecte artístic de les obres, és a dir, que l'excessiu estudi del fons perjudica la forma. Al capdavall, restem incapaços de saber qui té més valor artístic, Beaumont o Mauriac, Begnanos o Erler. És per això que Proust li apareix com un autor obsessionat per la idea del temps i l'estudi dels petits detalls. Li passen per alt els seus innegables mèrits d'innovador i les belleses espargides dins la seva obra immensa, caòtica i immoralíssima. I amb això acabo.